Dos quarts de 10 del matí.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, dilluns 4 de març i molt benvinguts a aquest Esport en marxa, ben especial perquè avui, durant aquesta setmana, en aquesta casa, parlem les dones, amb motiu de la celebració aquesta setmana del Dia Internacional de les Dones. Així doncs, avui us acompanyarà una servidora, Carme Reverte, en lloc de Joan García. Coincidint que aquest divendres és el 8M, Dia Internacional de les Dones, us hem preparat un programa ben especial per debatre entorn de les dones sobre el seu paper a l'esport, la seva evolució i també cercar un horitzó de futur. Coneixerem el projecte solidari Todos por Esther, el Club Esportiu Valldoreix, que tindrà lloc del 7 al 10 de març, amb torneig de tennis, pàdel i vòlei platja, que lluita contra una malaltia degenerativa, Corea de Huntington. Avui ens acompanyarem també de les organitzadores d'aquesta competició, l'Encarni Pérez i la Maica Lara. També debatrem i molt sobre el paper de les dones a l'esport i ho farem amb tres perfils ben diferents. La Mari Carmen Torres, exjugadora d'handbol i directiva del Sanco, la Gemma Alfonso, entrenadora del júnior masculí de la Unió Esportiva Sant Cugat i Txell Tur, jugadora del primer equip del Club de Rugby Sant Cugat. I, evidentment, també parlarem de la jornada del cap de setmana amb tots els marcadors. Comença, doncs, el primer Esport en marxa del mes de març. Passen dos minuts de dos quarts de 10 del matí i abans d'entrar en els dos temes principals del programa d'avui, un repàs a la jornada esportiva del cap de setmana en companyia de Marc Castro. Heidelberg 3, DSB Volley Sant Cugat 2.
Les santcugatenques cauen al tiebreak i jugaran la tercera plaça a la darrera jornada de Lliga regular dissabte contra l'Arenal.
Rugby Sant Cugat femení 13, Majadahonda 36.
Les santcugatenques es veuen superades pel líder i màxim favorit al títol de Lliga.
Getxo 17, Rugby Sant Cugat masculí 5.
Els bascos superen àmpliament l'equip de Martín García.
En hoquei sobre patins, Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat femení 4, Igualada 1.
Les de Borja Ferrer encadenen el tercer triomf consecutiu i s'allunya del descens.
Més hoquei patins, Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat masculí 1, Vilafranca 3.
Els d'Òscar González sumen la segona desfeta consecutiva i segueixen quarts.
En futbol sala, Arenys amunt 2, Olímpic Floresta 8.
Els florestans superen el fins ara líder que es trobava invicta.
Sant Quirze 3, futbol sala Sant Cugat femení 1.
Les santcugatenques trenquen 7 jornades sense perdre i cauen davant un rival de la part baixa de la taula.
En vol Sant Cugat 34, Sant Esteve de Palau Tordera 27.
Els de Dani Ariño tornen al camí de la victòria i es mantenen a la segona plaça.
En hoquei herba, júnior femení 2, Club Deportiu Terrassa 0.
Les de Guille Carnicer tornen a la competició amb triomf en segona posició.
Més hoquei herba, júnior masculí 2, polo 2.
Els Oriol Torres sumen un punt de prestigi davant el líder.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 70, Club Natació Sabadell 61.
Els de Gavi Pallet edifiquen el triomf amb un gran joc exterior.
I en futbol, Tàrrega 1, Sant Cugat masculí 3.
Els santcugatencs guanyen un partit vital per la permanència.
I finalment, també en futbol, Sant Cugat femení 7, Martinenc 2.
Contundent golejada dels de Rubén Hurtado que les consolida a la part alta de la taula.
Passen 4 minuts de 2:15 del matí. Hem repassat la jornada i els seus marcadors. I ara ja entrem en matèria. Comencem el programa amb una iniciativa liderada per dones, com és la segona edició del Todos por Esther, al Club Esportiu Valldoreix. Ja us ho hem avançat abans. Tindrà lloc del 7 al 10 de març en torneig de tennis, pàdel i vòlei platja. I ens acompanyen l'Encarni Pérez i la Maica Lara en directe a l'estudi Ramon Barnils. Molt bon dia, senyores, què tal?
Molt bon dia.
Com esteu, preparades?
Una mica nervioses.
Per estar al programa d'avui?
No, perquè tenim un projecte endavant i són moltes coses que acabar de polir.
Però ja teniu una primera experiència.
Sí.
Aquesta és la segona edició, la veritat que ja està una mica més controladet, però bueno, no deixa d'estar una mica nerviós aquí tots.
Teniu més suport, teniu un equip de treball, necessiteu més mans, no?, per organitzar tot això.
Sí, som un equip de 10 persones, són tots socis del Club Esportiu Valldoreix, i bueno, tenim ahí que són també matrimonis, amb família, perquè estem molt enfocats que sigui tot el torneig per ajudar i col·laborar a Esther per la seva enfermetat, i també donem una aportació a l'associació que ens acompanya de la mà.
Us sembla que ens presenteu a l'Esther?
Sí.
Sí? Qui és l'Esther? I una mica expliqueu-nos quina és la seva situació.
Sí. L'Esther es diu Esther Negre. És amiga meva des que tinc 17 anys, no? Portem molts anys juntes. I, bueno, la seva mare té una enfermedad degenerativa. Van fer les proves i va sortir tot positiu, no? Té cura de Huntington. I, clar, no té solució. Hem estat en tractaments, però aquesta enfermedad és degenerativa totalment i bueno, nos han dit que, bueno, que per les repeticions que té aquesta enfermedad, doncs, pues, té molt poc temps d'estar amb nosaltres, però d'alguna manera. I, bueno, fa 2 anyets estàvem fent un torneig allí també en el Club Esportiu Valldoreix i, bueno, amb les amigues, pues, vam parlar de com podia ajudar-la per tenir una millor qualitat de vida. I, bueno, se nos va acudir de fer aquest torneig per ajudar-la, perquè ja té moltes necessitats, no? Necessita fisio, necessita logopeda, psicòleg, anava a l'escola, ara ja no pot anar-hi, perquè ara ja va amb un... Bueno, ja diu el todoterreno.
Amb un caminador.
Un caminador. I, clar, i ahí estem aguantant una miqueta perquè tingui qualitat de vida i pugui tindre aquesta necessitat que necessita ella.
Després de la primera experiència, que com va anar? Com va resultar?
Molt bé, molt positiu. Sí? Van tindre molta sort. La gent se va volcar moltíssim amb nosaltres, van tindre molts patrocinadors, molta gent se va apuntar, va ser molt emotiu també. Esther estava allí, com aquest any estarà, tot el torneig està allí amb nosaltres, davant de tothom perquè la coneixi. I bueno, va ser molt, molt emotiu, la veritat.
Quan vau recaptar?
21.000 euros. Ho vam publicar tot. Sí.
Déu-n'hi-do, no?
Donem un percentatge a l'Associació de la Vida Xula, que és la que...
10%.
Que amb aquest 10% el que fem és, recordem calés per comprar una màquina de contralopècia per el càncer, sobretot de mama, quan li fa la quimio, i les donem a l'hospital. I ajudem. I ja, pues, bueno, intentem fer dos ajudes en una.
Parlem de les inscripcions, que és el que us mou per generar tots aquests recursos per ajudar l'Esther. Com es pot participar? Hi ha fila zero? Es poden fer donatius, encara que no se sigui soci del club? Com funciona tot això?
Bueno, les inscripcions ja han acabat perquè les hem tancat, perquè comencem dijous i, clar, es tenen que fer els quadres, però sí que es pot col·laborar amb Palacero. Amb la Palacero el que pots fer és, n'hi ha a la web Todos por Esther, n'hi ha un número de compte o n'hi ha un Bizum, o inclús podeu vindre al torneig, que n'hi haurà moltes activitats, o sigui, n'hi haurà pues, músics, n'hi haurà un mag, n'hi haurà unes noies fent zumba, unes altres fent sevillanes, i llavors des d'allà també ja es pot, o amb tarja, o amb Bizum, o amb compte bancària, fer la Palacero.
I qui vulgui participar de ser soci de...
No és necessari.
No és necessari.
Nosaltres vam obrir primeres inscripcions per als socis, perquè, clar, el Club Esportiu Valldoreix és on fem el torneig i cedeix les pistes. Vam fer 3 dies només per socis i després ja vam obrir per al resta de persones.
I quantes inscripcions teniu?
De pàdel tenim 102 inscripcions.
102 parelles.
102 parelles, perdó.
102 parelles tenim de pàdel. De tenis estem a uns 60, també. De nens tenim també ficats uns 25 nens, que s'han apuntat també per fer pàdel i tenis. I en vòlei tenim 7 grups, que són uns 36 persones que n'hi ha.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí.
Esteu en les xifres d'inscrits de la primera edició, aproximadament? Les heu superat o...?
De pàdel estem una mica per sota, però sí que hem pujat en tenis i en vòlei.
Uh-huh. I m'imagino que amb ganes que tot, la festa sigui rodona, no?
Sí.
Que us pugueu passar una bona jornada, que tot surti rodó i que al final aconseguiu el que busqueu, que és recaptar aquests diners. No sé si aquesta malaltia que comentaves, en Carni, teniu més informació? Sabeu com està, per exemple, la investigació, com evoluciona, si es van fent més troballes?
Sí, l'any passat van estar en una investigació que li van fer, ¿vale? Porque se va a ficar ella sobre todo por prueba, porque de ella, claro, que encara era jove y tal, y no va a sortir bé. La verdad que, bueno, anava allà amb el club també amb uns aparells que li van ficar, però una medicació que li estan donant, però no va funcionar, la veritat. Com n'hi ha molt poca gema aquesta malaltia, perquè no és molt, molt coneguda, entonces, clar, no fiquen recursos per poder fer la investigació correcta. I per això van optar per aquesta manera d'ajudar-la i col·laborar amb ella. Ella està ficada a l'associació de Corea de Huntington, nosaltres també vam ficar en contacte amb ells, amb l'abans també que on va ella, tant de Rubí com de Terrassa també, estem també molt, bueno, molt en contacte i ens estan ajudant molt en quan surt alguna coseta, però de moment no tenim res a fer.
Uh-huh. No sé si ens ha quedat alguna cosa per recordar.
Bueno, més que res dir també, bueno, que allò esperem a tots, no? El divendres, comencem el dijous, però el divendres tenim allí una DJ també molt, molt coneguda aquí en Sant Cugat.
Qui és?
Vivi March vindrà, bueno, a pinxar DJ des de les 6 de la tarda a les 9. Ja he ficat el programa en Todos por Esther, però bueno, com és el dia de la dona, pues ficarem també coses especials per a les dones. Per descartar una miqueta, no? I animar totes les dones que vinguin també. I el dissabte tenim bastant un ampli programa de Zumba a les 11:30 al matí, després tenim un altre DJ d'uns nois que volen sortir també ara a despegar una miqueta, que també són de Sant Cugat. Després tenim també un sorteig solidari, perquè ens han donat molts regalets per sortejar, i així la gent pugui tindre també una mica de... Bueno, un regalet que se'n recorda també de Todos por Esther. Concerts també de nois també de Sant Cugat, que toquen rock pop, no? Un mag, que vindran també pels nens, i, bueno, moltes sorpreses que estem preparant perquè tothom, que aunque no sigui del club, que vingui i que passi un dissabte molt agradable i en família i en companyia d'Esther.
És a dir, que tindreu un cap de setmana super...
Sí, mogut.
Super, super mogut. Estareu entretingudes. Vosaltres hi participeu en alguna de les activitats directament o teniu prou amb l'organització?
Amb l'organització tenim...
més que suficient.
Sí, nosaltres dues sí, però com som més en l'equip, ells sí que també jugaran i participaran. Clar, és que és bueno, juntar tanta gent i intentar que surti tot bé, i sobretot els nens, que bueno, s'ho passin bé. Ja hem preparat també el Welcome Pack. Aquest dissabte, el diumenge, estaven tots reunits. I, bueno, ahí estem. Intentant donar-li tota la il·lusió, fiquem tot el cor que puguem per alguna cosa així que sigui molt agradable i molt divertit per tothom. I tothom podem gaudir també de l'Esther aquests últims anys.
Doncs en Carni i Maica, moltíssimes gràcies per venir aquest matí a l'Esport en Marxa i tota la nostra solidaritat, la nostra estima cap a l'Esther. Una abraçada molt forta també per ella.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Fora en Marxa, amb Joan García.
Bé, doncs arribarà el moment de debatre sobre el paper de la dona en el món de l'esport. I, com podeu imaginar, no són poques les dones que practiquen, que estan vinculades a entitats esportives, a iniciatives esportives com acabem de parlar ara. És a dir, que les dones també són protagonistes en el món de l'esport. I, per tant, avui farem una miqueta de repàs, una mica de reflexió d'estat de la qüestió en aquesta tertúlia que compartim amb la Mari Carmen Torres, exjugadora d'handbol i directiva del Sant Cugat. Mari Carmen, bon dia.
Hola, Hola, molt bon dia.
Acosta't al micro, que no us faci por, que així us podran escoltar. Bon dia, Mari Carmen. També ens acompanya la Gemma Alonso, que és entrenadora del júnior masculí de la UES, que ha entrenat el filial de la UES masculina la temporada passada i membre del cos tècnic del primer equip masculí de la Unió Esportiva Sant Cugat. Gemma, bon dia.
Bon dia.
I benvinguda també la Txell Tur, que és jugadora del primer equip del club de rugbi Sant Cugat. Txell, molt bon dia.
Bon dia.
A veure, perquè la gent contextualitza una mica la qüestió, quants anys porteu vinculades al món de l'esport? Gemma, estàs fent càlculs.
Estic intentant recordar, no sé, uns 25, pot ser.
Que són molts anys, ja són bastants. Txell?
Aviam, fent esport jo crec que tota la vida, però en el rugbi des del 2010, és a dir... Ui, 13, 14,
Tossa.
ui, bueno, coses.
Sí, no?
Sí, temps.
I la Mari Carmen, déu-n'hi-do també, no?
Bueno, com a directiva del Sanco porto uns 7 anys farà, només. I, però vinculada amb el futbol, amb la meva filla i tot, doncs des del 2009 vaig entrar al Sanco i al handball vaig estar una temporada només, quan va començar l'equip femení.
Us heu trobat amb alguna situació, ho dic molt clarament, de discriminació per ser i pel fet de ser dones? Durant tot aquest temps, mireu que el marge és molt ampli. I sí que m'agradaria saber, doncs, quina està la vostra experiència en aquest sentit. A veure, qui vol...
Qui obre el meló?
Sí, el meló.
Sí.
Jo particularment, no. Jo com
a... A veure, tenim un problema amb el micro de la Mari Carmen. Sí? El pots compartir amb la Txell? Vinga.
Aviam, jo, la meva experiència al handball, que és, com era jugadora, doncs no vaig tenir cap problema. La veritat és que ni tan se val de la gent que anava a veure el handball. O sigui,
el públic?
El públic, res. O sigui, la meva experiència va ser molt bona, molt positiva i en un ambient super sa i cordial, sempre. Com a directiva, que ja no jugo, sí que he viscut alguna coseta que em fa molta ràbia, més, perquè a vegades ha sigut per part de dones, inclús.
Sí?
Dir a una àrbitra femenina, no sirves para esto, vete a fregar los platos a tu casa.
Això també ho deia Clemente.
Sí, però de boca d'una dona encara et sap com més...
Fa més mal.
Sí, que et diguin que el futbol femení és com la cervesa sense alcohol, que no és cervesa, o cosetes així, sí que està. També penso que hi ha una diferència. Jo personalment penso que hi ha diferència entre els esports i penso que el futbol en concret és dels esports més masculinitzats, no? Diguem-s'hi. I potser ens trobem amb aquestes coses als camps. Però bueno, ara mateix penso també que el futbol femení està de moda, com diuen, està en auge, i hem evolucionat bastant en els 7 últims anys, i bueno, és el que hi ha.
Sí, però tot això s'ha de canviar, no? Sí. Perquè i sigui en aquests moments ho hem de mantenir, no?
I tant.
S'ha de millorar. Txell?
A mi m'agradaria recollir el que ha dit la meva compi en el tema, per exemple, que una de les frases més escoltades per nosaltres és el rugbi femení no és rugbi i no és femení. Llavors, quan tu escoltes aquestes coses i ets una peque, per exemple, bueno, et va minvant sobretot les forces per continuar, perquè al final totes en aquesta taula som dones treballadores que, a més, el que afegim a la nostra vida és l'esport i ens agrada formar part d'un club i d'un equip. Llavors, clar, quan escoltes això i altres coses, que segurament podríem dir 50.000 frases com aquesta que sí. Hem escoltat, és molt dur. És dur perquè penses, però això per què? Perquè tu estàs focalitzada en el teu, no? O sigui, tu estàs en el teu, que és jugar. Jugar bé i portar l'equip més amunt. Però, clar, amb aquestes coses que et diuen, dius, va, tio, calla i fica't a les teves cosetes, saps? Que, en total, jo tampoc em fico amb tu. En fi.
En el cas de la Gemma, jo m'imagino que també és una situació, diríem que, de batalla a batalla, perquè tu has entrat en terreny masculí directament. És a dir, entrenar... Que no hauria de ser res estrany, perquè si estàs qualificada com a entrenadora, per què no pots portar un equip masculí, no?
Sí, està clar. Jo no dubto que hi hagi homes que facin molt bé la meva feina, la seva feina, però sé que hi ha moltes dones que fem molt bé la nostra feina. I ja d'entrada costa que amb un equip masculí, en un món, diguem, també masculí, tu com a dona entris a formar part i a sobre dirigeixis i a més et creguin en la teva feina. No, jo sí que, a nivell personal, sí que entrenant al sènior, sobretot, amb categories de formació no passa tant, però amb sènior sí que la típica de l'entrenador per a les fitxes, quin és? I coses així, no? Llavors, bueno, dius, no, l'entrenadora sóc jo. Ah, ets tu l'entrenadora? Sí, té les fitxes, gràcies, no? Situacions així sí que te les trobes més... Bueno, tampoc et diria que cada setmana, però jo m'hi he trobat. En 2 anys entrenant al sènior m'hi he trobat.
I per part dels jugadors?
Jo, excel·lent. L'experiència que he tingut amb sèniors, vaig estar també formant part d'un staff de Copa Catalunya que vam ascendir a Lliga EVA, amb jugadors excel·lents, aquí a Sant Cugat, excel·lent. Sempre hi ha roces, però com a entrenador-jugador, ja no és el fet d'entrenadora dona i jugador perquè ets dona, sinó doncs perquè no li dones prou minuts, perquè hi ha certes coses, però no com a dir, no, la Gemma és dona i vaig a no creure en la seva feina.
Però ara cada vegada més trobem precisament entrenadores en espais totalment masculins. En el bàsquet, a primer nivell, crec que hi ha alguna...
A primer nivell hi ha un parell, jugadores, sí. Exjugadores professionals que s'han fet un nom a nivell d'entrenador, d'entrenadora, però, per exemple, categories catalanes, màxima categoria, ni femenina ni masculina hi ha cap noi entrenant. La temporada passada vaig fer un repàs de totes les actes de Copa Catalunya, primera catalana, segona catalana, i érem 2 noies entrenant, les 2 a segona catalana, i la resta eren tot entrenadors masculins.
Sí, que encara és un camí que s'ha de recórrer, que estem molt, molt, molt a l'inici en el camp del futbol. Per exemple, quantes entrenadores us trobeu, per exemple, que portin equips que estiguin competint amb el Sanko? Entrenadores...
Poques.
Poques, poquíssimes?
Poques. Nosaltres sí que en el club en tenim, que entrenen inclús equips masculins, però hi ha poques. Pels camps a nivell de preferent, gairebé tots són nois, entrenadors masculins.
I Txell, en el rugby hi ha entrenadores?
Nosaltres tenim una entrenadora, per exemple, aquest és el seu 2è any, que també és una exjugadora molt, molt qualificada, que poder, això és una cosa que també és com que has de demostrar, tindre un passat esportiu excel·lent per poder ser una bona entrenadora.
S'ha de ser top? O sembla que s'hagi de ser top?
Sembla que s'hagi de ser top. No és que s'hagi de ser top, perquè, bueno, ella ho és. Però vull dir que... I després, mira, la meva lliga, estic pensant que hi ha una altra dona, entrenadora també, i ja està. I ja està, sí.
Poquetes és... també, no?
Molt poques. I és tan diferent, perquè a mi, clar, m'han entrenat tant homes com dones, bueno, aquesta última, i és diferent. No sé, també sempre, bueno, els seus criteris... a vegades, siguis tan home o dona, és qüestionable, sobretot el que deia la Gemma de, jo, quins pocs minuts m'han tocat aquest cap de setmana, però això és una cosa que no té res a veure. Però jo sí que he notat la diferència.
Sí?
Sí.
És molt interessant perquè, efectivament, sí que veus la manera de portar els equips, és diferent si el porta un home, si el porta una dona. No estem entrant en qüestions tàctiques ni tècniques,
I tampoc diria sentimentalment, sinó que jo no sé si és pel fet de ser una dona o una gran exjugadora de rugbi, però el que ens diu a l'hora d'entrar al camp o el que ens comenta a l'hora de perfeccionar alguns moviments en el camp és que hi fica el focus d'una altra manera diferent que els altres entrenadors que jo he tingut abans. Llavors, ja no sé si és tant per ser dona com si és tant per ser exjugadora. Tu, Gemma, per exemple?
Pot ser, però al final tenim tots, nois, noies, no? Entenc que tots tenim algunes prioritats o aquells camps que per nosaltres són impepinables, però que potser per un altre entrenador o entrenadora no ho són tant. Llavors jo crec que aquí està la gràcia, no? en la diversitat una mica de què podem oferir. O sigui, ja no només en el terreny emocional, sinó també doncs, en focalitzar certes coses o en quins detalls volem abordar dels nostres equips.
Doncs anem a això. Què és el que poden oferir les dones en el món de l'esport? Tu mateixa?
Sincerament, jo crec que el mateix que un home, en el sentit de que al final tots... És a dir, jo crec que jo puc oferir a nivell tàctic i tècnic el mateix bagatge que pugui oferir un home. I a nivell emocional, depenent de què s'hagin trobat l'experiència dels jugadors prèviament, els influirà més o menys. Però crec que... És que no m'agradaria diferenciar en que jo sóc una dona i tinc més empatia que un home. És a dir, no vull dir això ni molt menys. Llavors, crec que en aquest sentit, el pas endavant està en formar-nos correctament com a entrenadors, en empatitzar amb els jugadors i amb les realitats que ens trobem i a partir d'aquí donar la millor versió de nosaltres mateixos com a dona entrenadora i realment com un home entrenador. És a dir, al final, buscar la millora en tots els aspectes que tenen a veure amb aquell equip. Emocionals, psicològics, físics, tècnics, tàctics, estratègics, no? Buscar una mica tot el conjunt. I jo crec que puc oferir el mateix que un home entrenador.
Jo vull dir una cosa, que afegint el que ha dit la meva companya, la Gemma, em sap greu. Hi ha una cosa molt important que sí que té a veure que siguis dona o home, que és que les altres et veiem com un referent. És una cosa que, clar, jo estic molt acostumada a veure entrenadors homes, i no tinc, o sigui, no em sorprèn veure un altre entrenador home, d'acord? Llavors, però, quan veig una dona portant un equip gran, dic, bueno, ara no, perquè ja tinc 33 anys, però penso en les meves companyes més petites, però nosaltres tenim des dels 16 fins als 36 anys jugant a la mateixa equip, d'acord? Dic, aquestes noies tan joves, o les que estan en categories inferiors, veuen un referent. Poden pensar, ostres, jo també puc ser entrenadora. I, no, és veritat, és així, perquè està demostrat, d'acord, que les noies deixen de pensar en que poden ser excel·lents a partir dels 5 anys. Llavors, és preocupant en aquests... A mi em sembla preocupant, no? En fi, no sé, a mi m'agrada, per exemple, veure doncs això, una persona directiva aquí a la taula. Dic, home, el nostre president sí, és guai, però poder algun dia, potser la Txell Tur, com jo, no, però una altra companya, poder sí. Bueno.
Referents. Ens queden res, un parell de minutets per acabar. I és una peça clau. Perquè, efectivament, referents es necessiten des dels petits perquè sàpiguen que en els equips poden compartir nois i noies, després més grans puguin tenir un entrenador o una entrenadora, després es troben que els despatxos i les oficines també puguin trobar directius i directives. Importantíssim. I tot això encara necessita molta feina per fer. No, Carmen?
Bueno, jo només volia dir del que estaven comentant, que al final és la persona. La que estigui entrenant és igual que sigui un home o una dona. El que sí que jo veig, i sempre és així perquè ho tenen a la ment les dones, és que han de demostrar molt més. O sigui, a part de la feina que ja tens, igual que té un entrenador, perquè hi ha una feina, hi ha una feinada entrenant, doncs, a part, has de demostrar. Encara hem de demostrar. És això el que s'ha d'acabar. Perquè no...
Totalment d'acord. 100%.
És la demostració. 100%. I això tens una doble feina.
Mm. Doncs per això necessitem continuar treballant perquè la feina estigui al nivell amb normalitat a la que fan els homes. I per això doncs, calen aquests referents per també donar normalitat, que en el món del futbol, per exemple, els tenim molt clars, no? Futbolísticament, a primer nivell, doncs ja coneixem noms, tenim cares i les nenes ja tenen precisament aquestes jugadores com un mirall.
referents, és important. Sí,
sí. Ja es compren les samarretes.
Ja es compren les samarretes. I veus homes també amb les samarretes de l'Aitana, de l'Alèxia i els nens. O sigui que... Sí, sí. Anem pel camí, però encara queda molta feina per fer. Senyores, moltíssimes gràcies que celebreu el 8M. Gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest especial Esport en Marxa. Gràcies també a vosaltres que ens heu acompanyat a l'altra banda de l'aparell. I dilluns que ve, doncs, torna a la normalitat. Tornarà Joan García. Gràcies a tots. Adéu-siau. Adéu.